Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui parlem d'arquitectura sostenible amb dos exemples que s'han aplicat a Sant Cugat fruit del treball dels qui en el seu moment van ser alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. D'una banda parlem de la Casa Solar Hivernacle construïda a les Planes, projecte que va ser vuitè al concurs internacional Solar de Caldón del 2012, i de l'altra del projecte per fer sostenibles les rotondes que ha rebut aquesta setmana passada la menció especial de disseny jove del Premi Catalunya de Ecodisseny. Parlem del primer dels projectes amb qui ens acompanyen avui a l'estudi, la Simona Cherry i el Bernat Colomer. Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
I també tenim a l'altra banda del telèfon la Raquel Pérez de Amo. Raquel, molt bon dia. Raquel, bon dia. La tindrem, eh? Sí, ara sí, ara sí, ara sí. Perfecte, com estàs? I contenta i satisfeta, no?, després de rebre aquest premi?
A fons, doncs això, aquesta menció és important, molt important per mi.
Tenim aquí a l'estudi dos companys teus que crec que coneixes, a la Simona,
sí,
i al Bernat.
Sí.
Us podeu saludar,
Una salutació per Bernat també, que el conec.
Sí, gràcies. Felicitats, Raquel.
Gràcies, Bernat.
Comencem per la Simona i el Bernat. Parleu-nos del temps que heu trigat vosaltres a desenvolupar aquesta idea dels hivernacles, i ara parlarem de què són aquests hivernacles. O sigui, des de que inicieu o teniu la idea al cap fins que s'ha fet realitat això, com ha anat?
Bueno, vull dir, el tema dels hivernacles ve de lluny, diguem, és una línia estratègica que es desenvolupa molt a l'Escola d'Arquitectura, impulsada sobretot pels professors Coque Claret i Dani Clatellut. I bueno, el que pretén ser, diguem, és una reflexió sobre els consums energètics, no?, i la demanda energètica. D'alguna manera, l'hivernacle el que fa és reduir el que pot arribar a ser aquesta demanda climàtica, no?, en condicions d'espais intermitjos. I bueno, doncs, mica en mica, i a partir dels concursos solars de Caldón, doncs, vam anar desenvolupant a aquestes propostes, no?, i veient com funcionaven, no?
Una mica, quin és el vostre sentiment, la sensació, quan veieu que un projecte que neix d'una idea i de tota una evolució es plasma en una realitat com la que podem veure a les Planes?
Bueno, seguramente es como... Hay mucha satisfacción porque sobre todo este proyecto del eco en su contexto había nacido como una idea de adaptabilidad de su contenido. Entonces, esa manera de cómo ha cambiado, ¿no?, el contexto de Madrid, de la competición, tenía como una función de vivienda, de casa. En cambio, esa transformación en el barrio de las Planas pretende ser como una respuesta a unas necesidades colectivas de una comunidad como la de las Planas, como de los vecinos de las Planas. Entonces, que pueda dar respuesta a esta necesidad de un espacio de encuentro, un espacio de sociabilidad, y seguramente es como cumplir con un reto.
O sea, que en un principio se había concebut com un habitatge i diguem que ha evolucionat després en un espai per donar-li un ús col·lectiu, en el cas del barri de les Planes.
Sí, sí, és a dir, en un primer moment, diguem, es considerava com un espai indeterminat. En aquest sentit, diguem, s'havia d'enfocar en funció d'habitatge degut al concurs, però sempre, diguem, amb aquesta voluntat de reutilització, no? O de reconfiguració d'aquesta infraestructura per tal de que pogués albergar diferents usos o necessitats, no? I per això sempre, diguem, l'hivernacle com a estructura industrial indeterminada, doncs, podia respondre a, bueno, a aquesta situació, a aquesta demanda.
Anem a fer una descripció de com és aquesta estructura, de com és aquesta construcció, tenint en compte que els oients rebran les nostres explicacions, no tindran una fotografia. La fotografia l'hem de fer amb paraules. Expliquem com són aquests hivernacles.
Sí, bueno, aquests hivernacles és, jo crec que és una... Bueno, tothom n'hem vist alguna vegada, no? Són estructures industrials, al Maresme n'hi ha molts, a Andalusia ja ni dir-ho, però el que pretén una miqueta aquesta estructura, diguem, lluny de ser un espai de captació solar, és una màquina de clima, és una màquina de regulació del clima, no? De que interactua amb el medi i el que fa és, doncs, a l'hivern, doncs, és un espai captador d'energia, genera un microclima a l'interior, i a l'estiu, doncs, a partir de l'obertura sanitals i unes malles d'ombreig, aconsegueix convertir-se en un umbracle, no? Llavors, això el que pretén aquesta estructura és, a un cost molt baix, reduir una demanda climàtica en el seu interior, aproximadament un 90% dels dies de l'any, i, clar, diguem, pel seu baix cost, doncs, bueno, doncs no se li pot exigir, diguem, un 100% per donar resposta a la demanda tèrmica, no? I per això, en el seu interior hi ha uns espais climatitzats, unes caixes de fusta, que aquests, diguem, són espais al màxim de reduïts possibles, que són espais útils, no?, i servibles en el moment en què les condicions de l'hivernacle o espai intermig no són les òptimes per a l'activitat que se li vulgui realitzar, no?
Uh-huh. Vols afegir alguna cosa?
No, crec que... Sí? Sí, sí.
Estaríem parlant de tres mòduls, no?, els que s'han col·locat allà a les planes.
Bueno,
són tres mòduls?
Originalment eren tres, sí. Actualment només n'hi ha dos, per tal de poder dotar de més espai intermig a aquesta infraestructura, no?, per aquesta nova concepció més d'equipament que no que d'habitatge, i per tant la dimensió de l'espai intermig, doncs, havia de ser una mica més gran, més considerable, i aquest tercer mòdul, diguem, es col·loca a prop de l'equipament del casal de les Planes per tal també de donar resposta a la necessitat de l'associació de veïns com a sala de reunions, etc.
Uh-huh. Ja estem parlant de cada mòdul, té uns 15 metres sí. quadrats aproximadament. Estem parlant d'un projecte que vol combinar la recerca i també la utilitat per als veïns. Sabem els usos que se li està donant ara mateix a aquest espai i possibles usos que pugui tenir en un futur.
Sí. A ver, decir que también se ha cumplido una primera fase de esa implementación de la infraestructura. Se acaba de cumplir, se montó durante el mes de julio y todavía esa infraestructura no está acabada. Aunque, digamos, en las condiciones en que está, sí que podrían pasar cosas y haber eventos, haber actividades. Estamos en un proceso de reprogramación, estamos hablando con el ayuntamiento, con las entidades. La intención era la de crear como una comisión de gestión, como una comisión, un grupo de agentes que pudiera conjuntamente definir unas actividades para ese equipamiento. La propuesta que hemos hecho nosotros desde el colectivo es la de crear un laboratorio urbano de producción colectiva, donde lo que se quiere es fomentar ese espacio de encuentro, un espacio de intercambio de conocimiento. Y sobre todo, donde los vecinos puedan ellos mismos proponer, ¿no? Es, digamos, como una fórmula un poco nueva de equipamiento, donde desde los varios agentes se pueda llegar a una programación conjunta y colectiva.
Quan parles de gent, Simona, t'estàs sí. referint a qui?
Bueno, al equipo de investigación de Pasapas, que bueno, de momento es nosotros, el colectivo ARBAC y algunos profesores de la ECHAB y otros estudiantes que están también desarrollando unos proyectos. las entidades de las planas, el casal, la comisión de festas, el casal infantil, bueno, todas las entidades del barrio y el ayuntamiento.
Per tant, entenem que és un projecte en el que el paper dels veïns és molt important. Vull dir, hi han de participar és sí clar, o sí perquè això funcioni.
Sí.
No?
Sí.
Parlaves d'una primera fase.
Sí.
Quantes fases, què és el que cal perquè això continuï el seu procés?
Sí, bueno, el que hem fet és una primera fase d'implementació d'aquesta infraestructura. Llavors, bueno, falta, diguem, doncs, acabar de condicionar doncs, certs aspectes, sobretot un aspecte de pavimentació, d'acabar d'adequar la pavimentació que hi ha, i després, diguem, una fase clau, no?, que és l'autoproducció d'alguna manera energètica, no? Fins ara, diguem, aquesta infraestructura està pensada, diguem, per reduir aquesta demanda energètica, no?, per ser el màxim d'eficient possible, però sí que també està preparada, diguem, per incorporar doncs, certs mecanismes de fotovoltaics, per exemple, per poder, diguem, doncs, donar resposta a tota la demanda necessària energèticament.
Estàvem parlant i abans heu comentat aquest grup de recerca que treballarà al barri. Exactament en què consistirà aquesta recerca? Quins són els temes que s'estudiaran, que s'investigaran?
Sí, dins del col·lectiu, diguem, el que hem desenvolupat és aquesta plataforma Pas a Pas. Aquesta plataforma el que pretén és aportar i acostar la investigació teòrica, diguem, o recerca a unes necessitats pràctiques, unes necessitats, diguem, reals d'una comunitat, que siguin pertinents i útils. I per tant, diguem, el que fa aquesta plataforma és catalitzar, acompanyar o impulsar diversos projectes, no?, que neixen des d'un camp de la investigació per, diguem, buscar aquesta relació amb aquesta comunitat, no? Un d'aquests projectes és aquest laboratori urbà que comentava la Simona, que d'alguna manera pretén acostar, no?, i involucrar d'alguna manera el que és la recerca aplicada a necessitats reals i la pròpia comunitat, no?, per ser partícip d'aquesta manera de fer.
Un dels estudis que voleu fer té a veure amb la pobresa energètica. S'ha començat aquest estudi, en quin punt està?
Sí, un altre dels projectes que es desenvolupen en aquesta plataforma Pas a Pas és un projecte entorn a la pobresa energètica. Es va treballar, bueno, era una resposta, diguem, a un projecte teòric, que el que feia va ser portar-se, diguem, a un marc pràctic, en aquest cas en el barri de les Planes. Es va realitzar una primera edició en el 2014. El que feia aquest projecte, diguem, era detectar, diguem, i avaluar o diagnosticar, diguem, el grau de precarietat energètica dels habitatges de les Planes, una manera molt transversal, és a dir, intentant donar una visió al màxim d'objectiu possible de tots els habitatges de les Planes. I a partir d'aquí, doncs, es va obrir una convocatòria en el qual es van presentar 8 habitatges, al qual se'n van seleccionar 6 en base a unes bases impactades, diguem, des de l'administració, i a qual, doncs, aquests habitatges es van fer unes petites accions per tal de poder donar resposta o solucionar aquests graus de precarietat energètica. I la construcció, diguem, es va realitzar en plans d'ocupació de gent que es trobava en l'atur en el mateix barri, no?, donant-los, diguem, una certa formació en aquest nou camp, diguem, de l'eficiència energètica. I una miqueta el que pretenia aquest projecte era, doncs, bueno, donar resposta a una necessitat individual però també col·lectiva dins del barri, involucrant sempre la comunitat, diguem, a través d'un paper, diguem, o des d'un marc de la investigació.
Esteu satisfets de com està evolucionant tot? De com s'està desenvolupant?
Sí, seguramente sí. Añadir un pequeño comentario a lo que dijo el Bernat. Además de estos dos proyectos, la plataforma Pas a Pas incluye también el proyecto Ringo Rango, que es un proyecto que empezó desde los estudiantes de un taller de la Universidad de Lechab y que también está en proceso y está, bueno, no está finalizado, pero digamos está en camino, y era como una mejora de la accesibilidad a través de la recuperación de un antiguo camino se ha propuesto a través de material reciclado, digamos, reformular ese recorrido.
Anem amb la Raquel, que la tenim escoltant al telèfon atentament i pacientment. Raquel, parlem de la rotonda...
Molt interessant això que expliquen els meus companys de les Planes. La veritat que molt més que un premi això de fer realitat un projecte.
Mm-hmm. Però no és menys interessant la teva proposta, la dels projectes, que és molt, molt concreta, que té a veure amb les rotondes de Sant Cugat, que és una ciutat farcida de rotondes, que les trobem per tot arreu. Les has quantificat, no?
Sí, 72 rotondes, uns, no sé, gairebé 79.000 metres quadrats, que suposen doncs, una despesa en aigua de 100.000 euros cada any i d'uns 500.000 euros de mantenir, en el seu manteniment. O sigui, força consumidors, com els dic jo, espais consumidors públics, que paguem tots.
I en el teu projecte, tenint en compte aquestes dades, li dona una solució per estalviar i per fer més sostenible aquestes rotondes?
Sí, el projecte pretén això, donar-los la volta literalment a aquests espais consumidors i convertir-los en espais productius, captadors d'aquest recurs natural que és l'aigua de pluja. I res, això es desenvolupa durant 2 anys en el municipi de Sant Cugat. Per què a Sant Cugat? És doncs, això que neix a l'escola de Tècnica Superior d'Arquitectura de Sant Cugat, al Vallès, i més això, un taller molt preocupat i conscient del tema social i sostenible i amb 3 grans mestres i arquitectes com són el Coque Claret, el Roger Tudó i el Dani Calatayud. I l'única premissa que imposava el taller era treballar l'entorn pròxim. I és per això que el treball ja es centra en el municipi de Sant Cugat, al Vallès.
Mm-hmm. La idea és convertir aquests espais, tu dius, en espais productius, fent servir, utilitzant l'aigua de pluja, amb l'objectiu de regar les zones enjardinades properes. Però explica'ns una mica més com funcionaria això, perquè jo ara estic visualitzant una rotonda i vull fer-me la idea de com anirà, com funcionarà aquest projecte que tu has ideat.
Vale. Com arriba l'aigua és que no només he treballat aquests punts que són, diguem, el node de tot el teixit viari, que és un teixit impermeable, sinó que també he definit amb el meu projecte tota una sèrie de plats, anomenem plats, diguem, tota la superfície impermeable que per gravetat condueix l'aigua naturalment fins al centre de la rotonda i doncs això arribaria per gravetat fins a unes connexions, unes reixes transversals als carrers propers i arribaria entubat fins al centre que es situaria al dipòsit, que no és un dipòsit enterrat, sinó que es proposa fer una bassa, un dipòsit, diguem, obert, que conté un ecosistema i una sèrie d'elements que fan possible, diguem, depurar l'aigua per poder utilitzar-la després posteriorment per aquest ús de reg de les zones enjardinades properes.
Que les zones enjardinades properes venen a ser la rotonda? O hi ha o alguna zona més propera també?
Sí, no, també s'ha treballat l'entorn pròxim, o sigui que també s'han definit aquestes zones, diguem, d'abastament properes a les rotondes, com, no sé, ara mateix el Parc Central o alguns parcs que estan relacionats amb rotondes properes.
Però per entendre'ns, ara que posaves d'exemple el Parc Central, en aquella zona hi ha, doncs, Dues, hi ha la rotonda de l'Escola d'Arquitectura, hi ha una, per l'altra banda hi hauria arribant ja a l'arxiu una altra, hi ha una altra abans d'arribar a l'Escola d'Arquitectura i la que hi ha bastant més gran a la zona de, que li dèiem, del Xic. N'hi ha, són quatre rotondes. Amb això m'estàs dient que, no exactament amb les quatre, però amb la proporció que calgués, es podria fer ús d'aquesta aigua de pluja per regar, per exemple, el parc central?
Sí, s'ha quantificat, bueno, gràcies a les dades que ens ha proporcionat també l'Ajuntament, hem quantificat tota aquesta despesa d'aigua en metres cúbics anuals, i també hem quantificat, d'altra banda, la quantitat de pluja, o sigui, de recurs natural que cau sobre aquest sistema, diguem, de rotondes, tota la suma, tot el conjunt de plats i de rotondes, o sigui, de vasos. I, efectivament, sí que podríem, sempre i quan acumulem, o sigui, fem aquests dipòsits, sí que podríem abastir quan hi ha aquesta necessitat de reg, que és quan no hi ha recurs, a l'estiu, per exemple, que no plou, però sí que hi ha necessitat de reg.
L'Ajuntament està estudiant la possibilitat d'instal·lar-lo, no?
Sí, efectivament. L'Ajuntament es mostra disposat a estudiar aquesta proposta i, bueno, va més enllà. El juliol vam presentar també un bàsic del primer prototip i espero que aviat es posin amb l'executiu o ens l'encarreguin o no ho sé encara com serà, però sí que sembla disposat a escoltar.
Perquè hi hauria la possibilitat de fer una prova pilot?
Sí, sembla que sí.
Però per fer la prova pilot s'hauria de crear, diguem, aquesta infraestructura i treballar ni que fos unes quantes rotondes per posar-ho en pràctica.
Bé, realment el projecte també defineix unes fases d'intervenció. La primera seria només les connexions i el dipòsit en si de la rotonda, i després va treballar uns petits elements, que és un canvi de les reixes dels embornals, que amb això, diguem, augmenta la captació d'aigua de pluja. Explico tot això, és molt, potser és massa informació, però és més que res que no és una infraestructura molt complicada, o sigui que es detalla com molt simple i molt econòmic i molt sostenible i molt viable el poder fer aquesta prova pilot o aquest sistema inclús de rotondes.
O sigui que no suposaria una gran despesa.
No, és molta més la despesa que tenen ara mateix, que són els 100.000 euros en aigua anuals i els 500.000 euros en manteniment de les rotondes.
Molt bé, doncs esperem que obtinguis una resposta ben aviat, per saber si podem posar solució o treure més profit de totes aquestes rotondes, 72, que has comptabilitzat a la nostra ciutat. Raquel Pérez de Amo, novament felicitats i moltíssimes gràcies per haver participat avui al Sant Cugat a Fons.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
I a la Simona i al Bernat també els agraïm que ens hagin vingut a explicar el seu projecte, aquests hivernacles que estan instal·lats a les Planes, però que comporten moltes més coses: investigació, espai compartit amb els veïns de les Planes, i que tot això haurà de seguir tota una evolució, perquè té molt camí per recórrer. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.